Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Pimec ajudarà els pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre. Ho farà amb ajudes empresarials i atenció psicològica. Montse Manent.
L'entitat ha presentat també aquest matí a Tarragona un programa per impulsar les zones rurals i ha demanat a l'administració que s'hi impliqui per lluitar contra la desertització que pateixen les Terres de l'Ebre.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
El secretari general de Pimec, Antoni Canete, també anuncia que donaran suport a totes les persones empresàries, autònomes, siguen socis o no, de la Fundació a través del programa En Persona, i ha recalcat la importància de ser persistents en la prevenció i aprendre de desgràcies com aquesta.
Nosaltres, un dels compromisos ferms és que aquí hi serem perquè això es continuï vetllant.
Detinguda la parella de la dona de Granollers que va aparèixer morta fa 10 mesos al riu Congost al seu pas pel municipi.
El cadàver de la jove de 25 anys presentava signes de violència i malgrat l'avançat estat de descomposició del cos, l'autòpsia va determinar que la mort havia estat violenta. El detingut es troba en presó preventiva com a principal sospitós del crim.
Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
La família va denunciar la desaparició 2 mesos abans que el seu cos es trobés al riu Congost. Els Mossos ho van tenir molt difícil per trobar signes de violència al cos, ja que estava en un estat avançat de descomposició. L'empresa de cosmètica on treballava la Bianca va ser la primera en donar la veu d'alarma quan no es va presentar durant 2 dies seguits a la feina.
Tanquen 8 plantes dels jutjats de Sabadell per problemes en el sistema de refrigeració de l'edifici de l'Eix Macià.
La decisió arriba un dia després que el Tribunal Superior de Justícia demanés mesures urgents per evitar nous episodis com els viscuts durant l'onada de calor en què els treballadors van patir temperatures sufocants.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Davant de la situació generada, la institució reclama la dimissió de la gerent dels jutjats i insta la conselleria, tal com ja va fer ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a reparar el sistema de climatització del jutjat de Sabadell per garantir-ne el normal funcionament.
Els ramaders catalans reclamen ajudes per fer front a les exigències del govern amb el nou decret que regula les dejeccions ramaderes i que estableix més controls a l'aplicació de purins als conreus.
El sector valora positivament aquest pas, però demanen que la indústria de fertilitzants assumeixi la seva part de responsabilitat. El cap del sector d'Unió de Pagesos, Rossend Saldiveri, ha assenyalat aquesta mancança en declaracions a la xarxa.
Tindrem de donar molta informació tant als ramaders com als pagesos de com fertilitzem, de com utilitzem el nitrogen, però en canvi hi queda una pota coixa, que és la informació que també hauria de transmetre la indústria química que ven fertilitzants. I se'ns exigeix una part molt important als ramaders.
El glamour procedent del Sant Petersburg més llegendari serà l'encarregat d'inaugurar aquest vespre la 33a edició del Festival de Peralada.
La prestigiosa companyia de dansa russa Marinsky pujarà per primera vegada a l'escenari del Festival Empordanès en una doble cita al programa.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
El Festival Empordanès aixeca el taló aquest vespre a les 10 de la nit amb la prestigiosa companyia de dansa Marinsky de Sant Petersburg. Una actuació trobada entre l'antic i el nou. Una nova coreografia de llenguatge clàssic, però sorprenent. Les 4 estacions com mai les has viscut. La companyia Marinsky inicia el festival aquest vespre i el repetirà també demà. El festival seguirà amb la lírica, amb la producció pròpia del festival La Traviata de Verdi.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades en conjunt per un ambient molt tranquil, amb cel serè i amb temperatura força elevada. La màxima s'està acostant a punts de ponent cap al percentil 98. Avui hi ha la probabilitat baixa de que es pugui superar aquest percentil, però sobretot s'espera a partir de demà i demà passat, i no només a ponent, sinó a bona part de l'interior de Catalunya, i especialment Catalunya central, ponent, i també el quadrant nord-est. D'altra banda, de cara a demà, doncs una jornada en conjunt amb cel serè al llarg de tot el dia. Parlarem d'algun núvol baix a primera hora a punts del litoral del Delta i també d'algun núvol d'evolució diurna sense més conseqüència a punts de muntanya, especialment del Pirineu. I en quant a la temperatura, de cara a demà, especialment la màxima, s'eleva força amb aquest avís, amb probabilitat ja alta que es pugui superar la temperatura màxima extrema a punts de l'interior. I atenció, per tant, perquè l'ambient serà molt calorós i amb xafogó al litoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària avui, que hem de lamentar la mort d'un motorista a la C35 a Sant Celoni. Sílvia Delamo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. La situació viària avui i com està sent la tònica aquesta setmana és complexa a les rondes. Tot i que la situació ha millorat, encara tenim retencions a la B10, la Ronda del Litoral, en diversos trams, i la B20 també en sentit Trinitat. Pel que fa als accessos a la ciutat de Barcelona, comencem parlant dels accessos sud, amb problemes a la 2, a Sant Andreu de la Barca, en sentit Lleida. Compte, aquí en 6 quilòmetres. En aquesta mateixa 2, a Sant Feliu, en sentit Lleida, un tram de 2,5 quilòmetres. Pel que fa a la B23, aturades per connectar amb la Ronda de Dalt d'entrada per la Diagonal. En el cas dels accessos nord, tenim problemes a la C-58, hi ha hagut un accident a tocar del nus de la Trinitat, s'ha congestionat la C-58, s'ha hagut d'obrir el bus Bau, que encara segueix obert, però tenim retencions encara, de Ripollet cap a Trinitat, i això també problemes, evidentment, una altra via que va cap a Trinitat, la C-33, com també la C-17. A banda, també aturades a Terrassa, pas alternatiu per una topada, i en el cas de la B-30 i la B-7, com sempre, problemes en aquest punt. Per tant, tarda, no amb retencions llargues, però sí en molts punts de lentitud. Això és tot. Bona tarda.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Festival Castell de Peralada presenta Polanka Sings Sinatra. His Song, My Songs, My Way. Dissabte 13 de juliol, viu una nit inoblidable amb els grans èxits de Polanka i el seu espectacle dedicat a Frank Sinatra, amb els temes clàssics com New York, New York o Strangers in the Night. Informació i entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pimec ajudarà els pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre. Ho farà amb ajudes empresarials i atenció psicològica. L'entitat ha presentat també aquest matí a Tarragona un programa per impulsar les zones rurals i ha demanat a l'administració que s'hi impliqui per lluitar contra la desertització que pateixen les Terres de l'Ebre. L'oferta dels empresaris tarragonins arriba 24 hores després que el govern català anunciés l'obertura d'una oficina per canalitzar totes les ajudes per aquest incendi. Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
Pimec ha habilitat un telèfon per canalitzar les demandes d'empresaris i autònoms afectats per l'incendi, a més d'un segon telèfon de suport psicoemocional gratuït. El secretari general de Pimec, Antoni Canete, també anuncia que donaran suport a totes les persones empresàries, autònomes, siguin socis o no, de la Fundació a través del programa En Persona. I ha recalcat la importància de ser persistents en la prevenció i aprendre de desgràcies com aquesta.
Quan hi ha una desgràcia com aquesta, evidentment hi ha molt sensacionalisme, tothom surt a explicar, a dir, a fer, però al cap de 15 dies, al cap d'un mes, al cap d'aquestes hores no ens en recordem. Nosaltres, un dels compromisos ferms és que aquí hi serem perquè això es continuï vetllant.
Pau Ciraneta, pagès i ramader afectat, demana que les solucions arribin ràpid i que hi pensen en el món rural.
No podem esperar-nos a final d'any, no som capaços d'esperar-nos a final d'any, perquè la nostra activitat és el dia a dia. Molts sabeu que no tenim caps de setmana ni tenim vacances quan toca fer fenya, i ara doncs realment, per exemple, amb el sector que em toca a mi, no? És amb l'olivera, estàvem preparant una campanya que hem vist extingida.
Finalment, Agroalimentària també demana que es recolzi el territori aplicant les ODS i trobant solucions per evitar la despoblació i millorar la gestió del món rural.
Oliveres solidàries al preu de 5 euros per repoblar la zona calcinada per l'incendi de la Ribera d'Ebre. És la iniciativa que posa en marxa l'entitat Acudam de Mollerussa que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual.
Parlem, però, d'oliveres virtuals que es transformaran cadascuna d'elles en dues o tres de reals per replantar els camps afectats pel foc a la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià. Angelina Roura és la presidenta d'Acudam.
Davant de que el que es cremava eren oliveres, a part d'altres coses, i nosaltres tenim, al nostre centre especial de treball, tenim uns vivers, vam pensar que podríem col·laborar doncs, amb les persones i d'aquesta manera sentir també una mica acompanyades i a la vegada ajudar a refer tot aquell territori devastat.
El planter de l'entitat del Pla d'Urgell podria subministrar fins a 30.000 oliveres. Les persones que hi vulguin participar només cal que comprin l'olivera virtual a través del web www.acudam.com.
Fa 25 anys de l'inici del gran incendi del 94 al Bages i al Berguedà. El nefast record dels focs segueix molt viu a la memòria dels que malauradament ho van viure més de prop, però durant aquest temps bombers i ADFs han estat buscant mecanismes per tal de millorar la prevenció d'incendis i evitar que un foc d'aquesta grandària que va cremar 35.000 hectàrees pugui tornar a repetir-se. Ràdio Sallent, Olga Gili, bona tarda.
Bona tarda. El 4 de juliol de 1994, en realitat, es van declarar un total de 80 focs. Es van haver d'evacuar 6.500 persones durant els 5 dies següents. Un total de 15.000 hectàrees van cremar al Bages i 20.000 al Berguedà. El subdirector dels bombers, Asier Larrañaga, explica que van ser un dels focs més devastadors de la història de Catalunya.
Era probablement l'esdeveniment d'incendis més gran que s'havia viscut a Catalunya, així coneguts, i a més a més amb un episodi de simultaneïtat de grans incendis. Aquells dies, a tota Catalunya, no només a l'entorn del Vallès i del Berguedà.
Recordem que hi van haver-hi 5 morts i 40 ferits i 35 masies van quedar calcinades. Fa tot just un parell de mesos que el Tribunal Suprem va confirmar la sentència que condemna Endesa a indemnitzar els afectats pels focs. 25 anys després, però, 11 dels denunciats ja han mort.
La sequera, les altes temperatures i els recents incendis han posat en màxima alerta els batlles del territori català. Per aquest motiu, el Departament d'Interior està avançant les reunions amb els alcaldes per coordinar els cossos d'emergència en cas d'incendis. La darrera d'aquestes trobades ha estat amb els batlles del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Bona tarda. En cas d'incendi és imprescindible una bona i correcta coordinació entre els ajuntaments, bombers, Mossos i agents rurals. Perquè això sigui possible, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha acollit una reunió on s'ha explicat a alcaldes, alcaldesses i representants municipals de la comarca com actuar en situacions d'emergències en cas d'incendi forestal. Pere Vila és el delegat del govern a Girona.
El nostre objectiu és conscienciar en el màxim representant dels municipis, les alcaldesses i els alcaldes i regidores i regidors, de la importància de la prevenció, de la coordinació una vegada hi hagi algun episodi d'emergència i sobretot posar el govern amb tota la seva extensió d'emergències al seu abast per qualsevol cosa que necessitin.
L'objectiu de la campanya és conscienciar els màxims representants dels municipis del nivell d'importància de la prevenció i de la coordinació si es dona un episodi d'emergència. Aquesta iniciativa, sota el nom Campanya Forestal, s'està realitzant a totes les comarques, especialment en aquests dies de tanta intensitat de calor, on el risc d'incendi és molt elevat.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Detinguda la parella de la dona de Granollers que va aparèixer morta fa 10 mesos al riu Congost, al seu pas pel municipi. El cadàver de la dona de 25 anys presentava signes de violència i, malgrat l'avançat estat de descomposició del cos, l'autòpsia va determinar que la mort havia estat violenta. El sospitós, que va ser detingut a principis de setmana, ja es troba en presó com a principal sospitós del crim. Aquesta tarda mateix l'Ajuntament ha convocat 3 minuts de silenci. Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
El jutge que investiga el cas ha decretat la presó provisional per la seva parella, que a hores d'ara és el principal sospitós de la seva mort. Recordem que la família va denunciar la desaparició 2 mesos abans que el seu cos es trobés al riu Congost. Els Mossos ho van tenir molt difícil per trobar signes de violència al cos, ja que estava en un estat avançat de descomposició. L'empresa de cosmètica on treballava la Bianca va ser la primera en donar la veu d'alarma quan no es va presentar durant dos dies seguits a la feina. És un nou cas que s'esclareix de violència masclista. De fet, Comissions Obreres ja ha emès un comunicat avui on condemna l'assassinat masclista de Bianca Roca, i no només Comissions Obreres, sinó que molts partits polítics i entitats també han comunicat aquesta condemna, aquest rebuig a l'assassinat masclista que es va produir a Granollers ara fa un any.
Tres detinguts i 500 plantes de marihuana comissades en el macrooperatiu que aquest matí s'ha dut a terme al barri del Colobret de Figueres. Un dispositiu contra el frau elèctric i el tràfic de drogues al sector oest de Figueres que deixa molt sovint el barri a les fosques. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. 65 efectius de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Figueres han fet 3 detencions i comissat 500 plantes de marihuana durant el macrooperatiu policial, que també ha comptat amb tècnics d'Endesa, que s'ha dut a terme al barri de Sant Joan i al Colobret. El regidor de Seguretat i vicealcalde de Figueres, Pere Casella, i l'alcaldessa Agnès Lledó parlen de la situació d'aquest barri.
Avui estem enormement satisfets de la col·laboració i del resultat, que estem segurs doncs, que permetrà acabar amb aquests talls de llum absolutament insufribles.
No podem oblidar que hi ha talls de llum que no són generals, però n'hi ha que sí, que han afectat tot el barri. I això també vol dir que afecta la residència geriàtrica, als Arcs, amb una situació totalment insostenible, perquè tenim en allà la gent gran amb una situació d'invulnerabilitat que qualsevol ajuntament i qualsevol ens no es pot permetre.
Des de l'Ajuntament, l'alcaldessa Agnès Lledó ha explicat que el sector oest de la ciutat pateix un problema de frau elèctric que esdevé també un problema social, ja que hi ha talls de llum constants. I per això ha demanat un pacte de ciutat amb els 21 regidors per tal de posar fil a l'agulla i millorar la situació de la gent que viu en aquest barri de la ciutat.
Tanquen 8 plantes dels jutjats de Sabadell per problemes en el sistema de refrigeració de l'edifici de l'Eix Macià. La decisió arriba un dia després que el Tribunal Superior de Justícia demanés mesures urgents per evitar nous episodis com els viscuts durant l'onada de calor, en què els treballadors d'aquests jutjats van haver de patir temperatures sufocants. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Avui l'Ajuntament de Sabadell s'ha sumat a les veus que reclamen al Departament de Justícia que posi fi a aquesta situació insostenible. Manolo Hernández, degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, ha lamentat la situació que es ve arrossegant des de fa anys.
No pot ser que es torni a reproduir ara un problema que ja va succeir fa dos anys, no pot ser que s'hagin de suspendre vistes de judicis, no pot ser que no es puguin doncs, acudir a realitzar actuacions judicials per part dels professionals, no pot ser que els ciutadans hagin de patir aquesta situació, ni els funcionaris que hi treballen en l'edifici de jutjat, i no pot ser que el Departament de Justícia no li posi solució.
Davant de la situació generada, la institució reclama la dimissió de la gerent dels jutjats i insta la conselleria, tal com ja va fer ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a reparar el sistema de climatització dels jutjats de Sabadell per garantir-ne el normal funcionament.
Taxi Line i la Federació de Dones de Badalona han signat un conveni perquè les víctimes de violència de gènere puguin ser ateses i traslladades de forma gratuïta als centres hospitalaris, comissaries o a la seu de l'organització badalonina. Ràdio Ciutat de Badalona, Marta Grífols.
Tot i que un servei d'aquest tipus ja el duen a terme alguns taxis catalans, aquesta proposta pretén arribar a uns acords per escrit, oferir una petita formació i aplicar un protocol per a tots els taxistes que hagin d'atendre una víctima de violència masclista. Escoltem Jens Sánchez, representant de Taxi Line.
Lo primero es la paciencia, el trato hacia esa persona, porque se entiende que ella viene dolida por mil causas, y el protocolo a seguir básicamente es el de calmarla, asistirla, cuidarla y dejarla en el punto de destino pues con la mayor dulzura posible, lógicamente, y tranquilidad.
Des de la Federació de Dones de Badalona també diuen que aquest servei el poden utilitzar aquelles dones que han patit violència de gènere al llarg de la seva vida i es troben ara en un procés de dol. Rocío Mateos és membre de la Federació de Dones de Badalona.
En otras situaciones, pues que esta mujer ha recibido un maltrato, ¿no? Y que ella piense que es suficientemente grave como para ir a un hospital. Puede llamar a este servicio aunque esté en su domicilio y este servicio la llevará a un hospital o a una comissaria donde puede poner la denuncia, tanto en un sitio como en otra.
Des de la companyia Taxi Line asseguren que el 99% de l'empresa està d'acord amb el valor d'aquesta idea, on les taxistes no obligaran mai a una dona a denunciar, sinó que oferiran un acompanyament a la víctima durant un moment complicat d'afrontar.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant per la reclamació dels ramaders catalans per fer front a les exigències del govern amb el nou decret que regula les dejeccions ramaderes. Demanen ajuts econòmics per poder-s'hi adaptar. La normativa prohibeix la construcció de noves granges i l'ampliació de bestiar durant 2 anys a les zones on hi ha més activitat. També estableix més controls a l'aplicació de purins als conreus.
El sector valora aquest primer pas que arriba amb anys de retard, entre d'altres, per les negociacions entre totes les parts afectades i per l'aplicació de l'article 155. Tot i això, volen que la indústria de fertilitzants també assumeixi la seva part de responsabilitat i un acompanyament efectiu. El responsable del sector d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, ha assenyalat aquesta mancança en declaracions a la xarxa.
Tindrem de donar molta informació tant als ramaders com als pagesos de com fertilitzem, de com utilitzem el nitrogen, però en canvi hi queda una pota coixa, que és la informació que també hauria de transmetre la indústria química que ven fertilitzants. Se'ns exigeix una part molt important als ramaders, als pagesos, però la indústria queda una mica al marge de tindre aquesta obligació.
La moratòria per construir noves granges afectarà una 70 de comarques catalanes com Osona, el Pla d'Urgell i l'Alt Empordà. El govern assegura que el decret està viu i que s'anirà adaptant a les necessitats del sector, sobretot pel que fa a la quantitat de purins que poden aplicar als conreus extensius.
Preocupació entre els agricultors de la Conca del Barberà per les males previsions en la collita de cereals. Calculen que patiran pèrdues del 50% respecte de l'any passat. La principal causa, la falta de pluja. L'Espluga FM, Pep Morató.
Els agricultors preveuen enguany una collita molt minsa que no arribarà ni de bon tros a la de l'any passat, que va ser força abundant. Els pagesos de l'Espluga de Francolí parlen d'entre el 50 i 60% de pèrdues respecte a l'any passat. Blai Bosch, agricultor, ho explicava.
Bueno, la previsió de la collita enguany, si la comparem amb l'any passat, podem estar parlant de 50-60% menys de collita.
La sequera que afecta les comarques tarragonines ha preocupat els pagesos durant tot l'any. Joan Saumell, agricultor de l'Espluga, comentava els motius.
He vingut marcada per dos elements principals, que ha sigut la manca de precipitació ara al final del cultiu i per un excés de precipitació en el moment de la sembra, fet que va ocasionar una mala implantació del cultiu.
Els agricultors de l'Espluga de Francolí han començat a collir cereal majoritàriament blat, ordi i colza a finals de juny i principis de juliol. Es preveu que s'allargui fins a mitjans d'agost.
En cultura, el glamour procedent del Sant Petersburg més llegendari serà l'encarregat d'inaugurar aquest vespre la 33a edició del Festival de Peralada. La prestigiosa companyia de dansa russa Marinsky pujarà per primera vegada a l'escenari del Festival Empordanès en una doble cita al programa. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El Festival Empordanès aixeca el taló aquest vespre a les 10 de la nit amb la prestigiosa companyia de dansa Marinsky de Sant Petersburg. Una actuació que és una trobada entre l'antic i el nou. Una nova coreografia de llenguatge clàssic però sorprenent. Les 4 estacions com mai les has viscut. La companyia Marinsky inicia el festival aquest vespre i el repetirà també demà. El festival seguirà amb la lírica, amb la producció pròpia del festival La Traviata de Verdi, sempre libera, els dies 5 i 7 d'agost. En aquest festival de parlada també s'hi podrà veure La Fura dels Baus, Polanca cantant Sinatra o Acosta Danza. Aquesta 33a edició també hi haurà propostes per als més petits amb Damaris Gelabert. També hi haurà temps per la música del pop electrònic de Geis Jota o la particular visió de la música electrònica de el castelloní Martí Mont, amb Maestro, que serà l'encarregat de tancar el festival.
I Reus acull des d'avui i fins al 14 de juliol el 29è Festival Reus Blues, un dels més antics de l'estat. Enguany s'han programat 11 concerts, d'entre els quals hi sobresurten els de noms com Melvin Taylor o Ben Poole. La nova ràdio, David Fernández.
La banda de blues, rock, funk i soul, Mississippi Queen and the Wet Dogs, inauguren avui la 29a edició del Reus Blues. A banda, hi haurà dinars populars, audicions d'alumnes de música del Camp de Tarragona, jam sessions o masterclass, com ara la que protagonitzarà l'americà Ben Poole, que és un dels caps de cartell i que tindrà lloc el dia 14. Javier és el president de l'entitat AMCA que organitza el festival.
Que abans es feien les masterclass, es feia alguna masterclass, però de gent d'aquí, de la zona,
I hem apostat perquè els artistes que venen de fora, siguin americans, britànics o d'allà on sigui, però artistes de talla internacional, que vinguin i facin una masterclass, perquè jo crec que és molt més interessant i no tots els dies tens aquesta oportunitat.
Ben Poole i Melvin Taylor són els principals noms d'un festival que aquest cap de setmana acollirà les actuacions de Filoxera, And The Grapevines, de Black Slats i de Jan Lins.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els World Roller Games aixequen oficialment el taló.
Amb l'acte inaugural que es podrà seguir a les televisions locals i a Xala a partir de 8:45 del vespre. També avui al Sant Jordi Club i a la Mar Vella de Barcelona segueixen les competicions de patinatge artístic i partits d'hoquei línia respectivament, mentre que Vilanova i la Geltrú s'hi jugaran partits d'hoquei patins durant tota la jornada. La directora d'esports de la competició, Maria Multó, en declaracions a la xarxa.
Que sigui a Barcelona ja és un referent i que totes les ciutats que hi ha al voltant de Barcelona i a tota Catalunya, evidentment, totes volien tenir la seva opció de tenir alguna disciplina a casa seva. Ha sigut molt ben rebut, fins i tot es va crear un comitè territorial per poder incloure totes les ciutats que volien participar de la World Roller Games. No s'ha pogut arribar a totes, però hi ha quatre subseus, que són Terrassa, Sant Cugat i Vilanova, que tindran a l'hoquei patins, i després les finals, la seu principal serà el Palau Blaugrana. I tenim tot el roller derby, que es desplaça sencer a la ciutat de Mollet.
En hoquei línia femení júnior, primera medalla d'or pel combinat estatal que s'ha imposat als Estats Units per 2-0 en partit disputat a la Mar Vella de Barcelona, mentre que la selecció masculina ha acabat en tercera en la competició.
El vigent campió del món de caiac d'estil lliure, Quim Fontaner, es classifica per als quarts de final.
Del Mundial de Caiac Freestyle, que es fa a Sort, al Pallars Sobirà, el piragüista gironí va acabar en cinquena posició i aspira ara a seguir passant rondes fins a arribar a la final de dissabte. La pròxima prova de Fontaner es celebrarà demà divendres a la tarda.
En futbol platja, Torredembarra acull els campionats de Catalunya.
Aquest cap de setmana comença el català a la platja de la Paella. La cita integra els campionats de Catalunya sènior i cadet masculí, mentre que en categoria de formació es disputarà l'Alaví.
En futbol se'n va un dels emblemes del Girona.
Pere Pons marxa traspassat a l'Alavés. El Girona i el club vitorià han arribat a un acord que contempla, a banda del traspàs del preu de la clàusula de rescisió, una opció preferent de recompra del futbolista de Sant Martí Vell.
Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció i aquí us parla l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recordes els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa. Al Pou.
Les pedres amb les quals estan fetes els edificis tenen una història molt llarga per explicar. En aquest cas, a Barcelona s'ha descobert el primer fòssil urbà que s'ha pogut detallar. Parlem amb un dels investigadors que ha fet aquest descobriment, és el professor de la Universitat de Barcelona, Zain Belaústegui. Zain Belaústegui, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
Què, un fòssil urbà, quines característiques té?
Bueno, fósiles urbanos son todos aquellos que están incluidos en las piedras que forman tanto las losetas de las fachadas de edificios como una escultura en sí, como las losetas del suelo de un momento dado, todos aquellos fósiles que puedan estar en algún tipo de arquitectura.
O sigui que, per d'alguna manera, s'ha format aquest fòssil. Nosaltres hem aprofitat el material i resulta que és allà, als nostres edificis, perquè ja hi era abans.
Eso es, o sea, son rocas que en origen ya tienen fósiles y que en algunas ocasiones el hecho de que tengan fósiles son, hacen que sean ornamentalmente más, más bonitas, y en algunos otros casos es simplemente casualidad el hecho de que estén ahí.
O sigui, es fan servir també com a, com a eina decorativa.
Eso es, sí, sí, en muchos casos el contraste, hay una tipo de roca que es muy, muy típica en Barcelona, es muy típico en los portales de Barcelona, ver una roca así roja con unas partes que son blancas, estas partes blancas serían fósiles, son rudistas, y ese contraste entre el rojo y el blanco pues hace que sean ornamentalmente muy bonitas, y por eso se ha utilizado mucho para ornamentación.
I quin tipus de fòssils trobem? D'on venen aquests, aquests organismes?
Uf, puede haber de todo tipo de fósiles de diferentes edades, puede haber desde bivalvos, equinodermos, ammonites, ignofósiles, como en el caso concreto de nuestro estudio, puede haber de todo.
El POU, la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Pimec ajudarà els pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre. Ho farà amb ajudes empresarials i atenció psicològica. Montse Manent.
L'entitat ha presentat també aquest matí a Tarragona un programa per impulsar les zones rurals i ha demanat a l'administració que s'impliqui per lluitar contra la desertització que pateixen les Terres de l'Ebre.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
El secretari general de Pimec, Antoni Canete, també anuncia que donaran suport a totes les persones empresàries, autònomes, siguen socis o no, de la Fundació a través del programa En Persona. I ha recalcat la importància de ser persistents en la prevenció i aprendre de desgràcies com aquesta.
Nosaltres, un dels compromisos ferms és que aquí hi serem perquè això es continuï vetllant.
Detinguda la parella de la dona de Granollers que va aparèixer morta fa 10 mesos al riu Congost, al seu pas pel municipi.
El cadàver de la jove de 25 anys presentava signes de violència i, malgrat l'avançat estat de descomposició del cos, l'autòpsia va determinar que la mort havia estat violenta. El detingut es troba en presó preventiva com a principal sospitós del crim.
Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
La família va denunciar la desaparició 2 mesos abans que el seu cos es trobés al riu Congost. Els Mossos ho van tenir molt difícil per trobar signes de violència al cos, ja que estava en un estat avançat de descomposició. L'empresa de cosmètica on treballava la Bianca va ser la primera en donar la veu d'alarma quan no es va presentar durant 2 dies seguits a la feina.
Tanquen 8 plantes dels jutjats de Sabadell per problemes en el sistema de refrigeració de l'edifici de l'Eix Macià.
La decisió arriba un dia després que el Tribunal Superior de Justícia demanés mesures urgents per evitar nous episodis com els viscuts durant l'onada de calor en què els treballadors van patir temperatures sufocants.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Davant de la situació generada, la institució reclama la dimissió de la gerent dels jutjats i insta la conselleria, tal com ja va fer ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a reparar el sistema de climatització del jutjat de Sabadell per garantir-ne el normal funcionament.
Els ramaders catalans reclamen ajudes per fer front a les exigències del govern amb el nou decret que regula les dejeccions ramaderes i que estableix més controls a l'aplicació de purins als conreus.
El sector valora positivament aquest pas, però demanen que la indústria de fertilitzants assumeixi la seva part de responsabilitat. El cap del sector d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, ha assenyalat aquesta mancança en declaracions a la xarxa.
Tindrem de donar molta informació tant als ramaders com als pagesos de com fertilitzem, de com utilitzem el nitrogen, però en canvi hi queda una pota coixa, que és la informació que també hauria de transmetre la indústria química que ven fertilitzants. I se'ns exigeix una part molt important als ramaders.
El glamour procedent del Sant Petersburg més llegendari serà l'encarregat d'inaugurar aquest vespre la 33a edició del Festival de Peralada.
La prestigiosa companyia de dansa russa Mariski pujarà per primera vegada a l'escenari del Festival Empordanès en una doble cita al programa.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El Festival Empordanès aixeca el taló aquest vespre a les 10 de la nit amb la prestigiosa companyia de dansa Mariski de Sant Petersburg. Una actuació que és una trobada entre l'antic i el nou, una nova coreografia de clàssic però sorprenent. Les quatre estacions com mai les has viscut. La companyia Mariski inicia el festival aquest vespre i el repetirà també demà. El festival seguirà amb la lírica, amb la producció pròpia del festival La Traviata de Verdi.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades en conjunt per un ambient molt tranquil, amb cel serè i amb temperatura força elevada. La màxima s'està acostant a punts de ponent cap al percentil 98. Avui hi ha la probabilitat baixa de que es pugui superar aquest percentil, però sobretot s'espera a partir de demà i demà passat, i no només a ponent, sinó a bona part de l'interior de Catalunya, i especialment Catalunya central, ponent i també al quadrant nord-est. D'altra banda, de cara a demà, doncs una jornada en conjunt amb cel serè al llarg de tot el dia. Parlarem d'algun núvol baix a primera hora a punts del litoral del Delta i també d'algun núvol d'evolució diurna sense més conseqüència a punts de muntanya, especialment del Pirineu. I en quant a la temperatura, de cara a demà, especialment la màxima, s'eleva força amb aquest avís, amb probabilitat ja alta que es pugui superar la temperatura màxima extrema a punts de l'interior. I atenció, per tant, perquè l'ambient serà molt calorós i amb xafogó al litoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista a la C35, a Sant Celoni. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta tarda hi ha hagut bastants problemes. El que ha passat que en aquest cas d'avui són petites retencions molt distribuïdes i no grans retencions. Encara hem de dir que per accedir al nus de la Trinitat tenim molts problemes a la C58, l'autopista de Vallès, 6,5 km, des de Ripollet, també la C33, que registra 3 quilòmetres, i la C17 també per accedir a la Meridiana, en concret 3 quilòmetres més. AP7, amb problemes a Barberà amb dos sentits, i també al seu lateral, la B30. Pel que fa als accessos sud, només comentar problemes en el cas de la B23 per sortir, per entrar a la Diagonal, on hi ha 1,5 km, i en el cas de les rondes, avui la situació és molt menys complexa que altres dies, només tenim una mica de retenció per accedir al nus de la Trinitat i a la zona del port. Això és tot. Molt bona tarda.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenúria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Pimec ajudarà els pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre. Ho farà amb ajudes empresarials i atenció psicològica. L'entitat ha presentat també aquest matí a Tarragona un programa per impulsar les zones rurals i ha demanat a l'administració que s'hi impliqui per lluitar contra la desertització que pateixen les Terres de l'Ebre. L'oferta dels empresaris tarragonins arriba 24 hores després que el govern català anunciés l'obertura d'una oficina per canalitzar totes les ajudes per aquest incendi. Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
Pimec ha habilitat un telèfon per canalitzar les demandes d'empresaris i autònoms afectats per l'incendi, a més d'un segon telèfon de suport psicoemocional gratuït. El secretari general de Pimec, Antoni Canete, també anuncia que donaran suport a totes les persones empresàries, autònomes, siguen socis o no, de la Fundació a través del programa En Persona. I ha recalcat la importància de ser persistents en la prevenció i aprendre de desgràcies com aquesta.
Quan hi ha una desgràcia com aquesta, evidentment hi ha molt sensacionalisme, tothom surt a explicar, a dir, a fer, però al cap de 15 dies, al cap d'un mes, al cap de al cap d'aquests hores no ens en recordem. Nosaltres, un dels compromisos ferms és que aquí hi serem perquè això es continuï vetllant.
Pau Siranet, ramader afectat, demana que les solucions arribin ràpid i que hi pensen en el món rural.
No podem esperar-nos a final d'any, no som capaços d'esperar-nos a final d'any perquè la nostra activitat és el dia a dia. Molts sabeu que no tenim caps de setmana ni tenim vacances quan toca fer fenya. I ara, doncs, realment, per exemple, amb el sector que em toca a mi, no? És amb l'olivera, estàvem preparant una campanya que hem vist extingida.
Finalment, Agroalimentària també demana que es recolzi el territori aplicant les ODS i trobant solucions per evitar la despoblació i millorar la gestió del món rural.
Doncs encara al voltant d'aquest incendi a la Ribera d'Ebre, oliveres solidàries al preu de 5 euros per repoblar la zona calcinada pel foc. És la iniciativa que posa en marxa l'entitat Acudam de Mollerussa que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual.
Parlem, però, d'oliveres virtuals que es transformaran cadascuna d'elles en dues o tres de reals per replantar els camps afectats pel foc a la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià. Angelina Roura és la presidenta d'Acudam.
Davant de que el que es cremava eren oliveres, a part d'altres coses, i nosaltres tenim al nostre centre especial de treball tenim uns vivers, vam pensar que podríem col·laborar doncs amb les persones i d'aquesta manera sentir també una mica acompanyades i a la vegada ajudar a refer tot aquell territori devastat.
El planter de l'entitat del Pla d'Urgell podria subministrar fins a 30.000 oliveres. Les persones que hi vulguin participar només cal que comprin l'olivera virtual a través del web www.acudam.com.
Fa 25 anys de l'inici del gran incendi del 94 al Bages i al Berguedà. El nefast record dels focs segueix molt viu a la memòria dels que malauradament ho van viure més de prop, però durant aquest temps bombers i ADFs han estat buscant mecanismes per tal de millorar la prevenció d'incendis i evitar que un foc d'aquesta grandària, van cremar-se 35.000 hectàrees, pugui tornar a repetir-se. Ràdio Sallent, Olga Gili, bona tarda.
Bona tarda. El 4 de juliol de 1994, en realitat, es van declarar un total de 80 focs. Es van haver d'evacuar 6.500 persones durant els 5 dies següents. Un total de 15.000 hectàrees van cremar al Bages i 20.000 al Berguedà. El subdirector dels bombers, Asier Larrañaga, explica que van ser un dels focs més devastadors de la història de Catalunya.
Era probablement l'esdeveniment d'incendis més gran que s'havia viscut a Catalunya, així coneguts, i a més a més amb un episodi de simultaneïtat de grans incendis, aquells dies, a tota Catalunya, no només a l'entorn del Vallès i el Berguedà.
Recordem que hi van haver-hi 5 morts i 40 ferits i 35 masies van quedar calcinades. Fa tot just un parell de mesos que el Tribunal Suprem va confirmar la sentència que condemna Endesa a indemnitzar els afectats pels focs. 25 anys després, però, uns dels denunciats ja han mort.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Detinguda la parella de la dona de Granollers que va aparèixer morta fa 10 mesos al riu Congost, al seu pas pel municipi. El cadàver de la dona de 25 anys presentava signes de violència i, malgrat l'avançat estat de descomposició del cos, l'autòpsia va determinar que la mort havia estat violenta. El sospitós, que va ser detingut a principi de setmana, ja es troba en presó preventiva com a principal sospitós del crim. Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
El jutge que investiga el cas ha decretat la presó provisional per la seva parella, que a hores d'ara és el principal sospitós de la seva mort. Recordem que la família va denunciar la desaparició 2 mesos abans que el seu cos es trobés al riu Congost. Els Mossos ho van tenir molt difícil per trobar signes de violència al cos, ja que estava en un estat avançat de descomposició. L'empresa de cosmètica on treballava la Bianca va ser la primera en donar la veu d'alarma quan no es va presentar durant 2 dies seguits a la feina. És un nou cas que s'esclareix de violència masclista. De fet, Comissions Obreres ja ha emès un comunicat avui on condemna l'assassinat masclista de Bianca Roca, i no només Comissions Obreres, sinó que molts partits polítics i entitats també han comunicat aquesta condemna, aquest rebuig a l'assassinat masclista que es va produir a Granollers ara fa un any.
3 detinguts i 500 plantes de marihuana comissades en el macrooperatiu que aquest matí s'ha dut a terme al barri del Colobret de Figueres. Un dispositiu contra el frau elèctric i el tràfic de drogues al sector oest de Figueres que deixa molt sovint el barri a les fosques. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda.
65 efectius de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Figueres han fet 3 detencions i comissat 500 plantes de marihuana durant el macrooperatiu policial, que també ha comptat amb tècnics d'Endesa, que s'ha dut a terme al barri de Sant Joan i al Colobret. El regidor de Seguretat i vicealcalde de Figueres, Pere Casella, i l'alcaldessa Agnès Lledó parlen de la situació d'aquest barri.
Avui estem enormement satisfets de la col·laboració i del resultat, que estem segurs doncs, que acabem amb aquests talls de llum absolutament insofribles.
No podem oblidar que hi ha talls de llum que no són generals, però n'hi ha que sí, que han afectat tot el barri. I això també vol dir que afecta la residència geriàtrica, als Arcs, amb una situació totalment insostenible, perquè tenim allà la gent gran amb una situació d'invulnerabilitat que qualsevol ajuntament i qualsevol ens no es pot permetre.
Des de l'Ajuntament, l'alcaldessa Agnès Lledó ha explicat que el sector oest de la ciutat pateix un problema de frau elèctric que esdevé també un problema social, ja que hi ha talls de llum constants. I per això ha demanat un pacte de ciutat amb els 21 regidors per tal de posar fil a l'agulla i millorar la situació de la gent que viu en aquest barri de la ciutat.
Tanquen 8 plantes dels jutjats de Sabadell per problemes en el sistema de refrigeració de l'edifici de l'Eix Macià. La decisió arriba un dia després que el Tribunal Superior de Justícia demanés mesures urgents per evitar nous episodis com els viscuts durant l'onada de calor, en què els treballadors d'aquests jutjats van haver de patir temperatures sufocants. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Avui l'Ajuntament de Sabadell s'ha sumat a les veus que reclamen al Departament de Justícia que posi fi a aquesta situació insostenible. Manolo Hernández, degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, ha lamentat la situació que es ve arrossegant des de fa anys.
No pot ser que es torni a reproduir ara un problema que ja va succeir fa 2 anys, no pot ser que s'hagin de suspendre vistes de judicis, no pot ser que no es puguin doncs, acudir a realitzar actuacions judicials per part dels professionals, no pot ser que els ciutadans hagin de patir aquesta situació, ni els funcionaris que hi treballen en l'edifici de jutjat, i no pot ser que el Departament de Justícia no li posi solució.
Davant de la situació generada, la institució reclama la dimissió de la gerent dels jutjats i insta la conselleria, tal com ja va fer ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a reparar el sistema de climatització dels jutjats de Sabadell per garantir-ne el normal funcionament.
I al Baix Empordà, a Palamós, s'ha constituït la taula local de prevenció de la mutilació genital femenina i del matrimoni forçat. Es tracta d'un òrgan transversal on hi treballen diferents agents socials del municipi. La iniciativa neix amb l'objectiu de millorar la detecció de possibles casos i establir els protocols d'intervenció. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Les taules locals de prevenció de la mutilació genital femenina són òrgans que coordinen el treball de professionals dels serveis públics que estan en contacte amb la població especialment vulnerable a la pràctica de l'ablació. Professionals sanitaris de l'ensenyament, policies o treballadors socials, entre altres, formen una xarxa de detecció de casos de risc i d'aplicació de protocols preventius i d'actuació. Això a Palamós ja es feia, però ara es dona un pas més amb la constitució d'una taula local. Marina Álvarez és regidora d'Igualtat.
Són pràctiques que no són visibles. Llavors és molt difícil la detecció i s'ha de fer molta feina prèvia. Si hi ha tota una coordinació transversal, doncs la manera d'actuar és més ràpida i efectiva.
A Palamós ja s'ha fet una acció formativa dins la comunitat subsahariana per fomentar el treball comunitari en l'erradicació de l'ablació. L'any passat a Catalunya es van detectar 72 casos de nenes en risc de patir mutilació genital. Són una trentena menys que els que hi va haver el 2017.
A Tarragona s'ha posat en marxa la proposta que permet que les targetes de transport públic incorporin el nom que desitgin les persones transgènere. El conveni l'ha aprovat la Direcció General d'Igualtat i l'ATM del Camp de Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Les targetes personalitzades de transport del Camp de Tarragona podran incorporar el nom que senten i volen les persones transgènere. La Direcció General d'Igualtat i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat, l'ATM del Camp de Tarragona, han signat el conveni per implantar aquesta mesura. D'aquesta manera, a partir d'ara, les persones trans podran demanar que les targetes de transport incloguin el nom que volen utilitzar i no el que apareix al seu DNI mentre no puguin tramitar el canvi. Una iniciativa que té com a objectiu garantir la igualtat efectiva de drets de ciutadania i col·laborar en la implementació de les polítiques per la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGBTI. L'emissió d'aquestes targetes es podrà sol·licitar a partir del dilluns 15 de juliol al centre d'atenció al client que hi ha al centre de l'estació d'autobusos de Tarragona, així com a l'oficina d'atenció ciutadana dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat que trobem a la ciutat tarragonina.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant per la reclamació dels ramaders catalans per fer front a les exigències del govern amb el nou decret que regula les dejeccions ramaderes. Demanen ajuts econòmics per poder-s'hi adaptar. La normativa prohibeix la construcció de noves granges i l'ampliació de bestiar durant 2 anys a les zones on hi ha més activitat. També estableix més controls a l'aplicació de purins als conreus.
El sector valora aquest primer pas que arriba amb anys de retard, entre d'altres per les negociacions entre totes les parts afectades i per l'aplicació de l'article 155. Tot i això, volen que la indústria de fertilitzants també assumeixi la seva part de responsabilitat i un acompanyament efectiu. El responsable d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, ha assenyalat aquesta mancança en declaracions a la xarxa.
Tindrem de donar molta informació tant als ramaders com als pagesos de com fertilitzem, de com utilitzem el nitrogen, però en canvi hi queda una pota coixa, que és la informació que també hauria de transmetre la indústria química que ven fertilitzants. I se'ns exigeix una part molt important als ramaders, als pagesos, però la indústria queda una mica al marge de tindre aquesta obligació.
La moratòria per construir noves granges afectarà una setantena de comarques catalanes com Osona, el Pla d'Urgell i l'Alt Empordà. El govern assegura que el decret està viu i que s'anirà adaptant a les necessitats del sector, sobretot pel que fa a la quantitat de purins que poden aplicar als conreus extensius.
Preocupació entre els agricultors de la Conca del Barberà per les males previsions en la collita de cereals. Calculen que patiran pèrdues del 50% respecte de l'any passat. La principal causa, la falta de pluja. L'Espluga FM, Pep Morató.
Els agricultors preveuen enguany una collita molt minsa que no arribarà ni de bon tros a la de l'any passat, que va ser força abundant. Els pagesos de l'Espluga de Francolí parlen d'entre el 50 i 60% de pèrdues. Respecte a l'any passat, Blai Bosch, agricultor, ho explicava.
Bueno, la previsió de la collita enguany, si la comprem l'any passat, podem estar parlant de 50-60% menys de collita.
La sequera que afecta les comarques tarragonines ha preocupat els pagesos durant tot l'any. Joan Saumell, agricultor de l'Espluga, comentava els motius.
He vingut marcada per dos elements principals, que ha sigut la manca de precipitació ara al final del cultiu i per un excés de precipitació en el moment de la sembra, fet que va ocasionar una mala implantació del cultiu.
Els agricultors de l'Espluga de Francolí han començat a collir cereal majoritàriament blat, ordi i colza a finals de juny i principis de juliol. Es preveu que s'allargui fins a mitjans d'agost.
En cultura, el glamour procedent del Sant Petersburg més legendari serà l'encarregat d'inaugurar aquest vespre la 33a edició del Festival de Peralada. La prestigiosa companyia de dansa russa Marinsky pujarà per primera vegada a l'escenari del Festival Empordanès en una doble cita al programa. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El Festival Empordanès aixeca el taló aquest vespre a les 10 de la nit amb la prestigiosa companyia de dansa Marinsky de Sant Petersburg. Una actuació que és una trobada entre l'antic i el nou. Una nova coreografia de llenguatge clàssic, però sorprenent. Les quatre estacions com mai les has viscut. La companyia Marinsky inicia el festival aquest vespre i el repetirà també demà. El festival seguirà amb la lírica, amb la producció pròpia del festival La Traviata de Verdi, sempre libera, els dies 5 i 7 d'agost. En aquest festival de parlada també s'hi podrà veure La Fura dels Baus, Polanca cantant Sinatra o Acosta Danza. Aquesta 33a edició també hi haurà propostes per als més petits amb Damaris Gelabert. També hi haurà temps per la música del pop electrònic de Jay Jota o la particular visió de la música electrònica de el castelloní Martí Mont, amb Maestro, que serà l'encarregat de tancar el festival.
A aquesta hora es lliuren els Premis Nacionals de Cultura 2019 al Teatre L'Artesà del Prat de Llobregat. Entre els premiats hi ha l'escriptor Jaume Cabré, la xef Carme Ruscalleda, el Museu de Lleida i el Literàrum de Móra d'Ebre.
Els guardons els atorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que destaca l'excel·lència i la visió integral del territori dels premiats. La llista de distingits també inclou l'ambaixadora de l'Art Català d'Avantguarda, Josefina Matamoros, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la Federació d'Ateneus, la cantant i compositora Clara Peia, l'editora i traductora Maria Boigas i l'artista Josep Ponsatí.
Hits del Tricicle encapçala la programació de tardor del Centre Cultural de Terrassa. Teatre, dansa, música i espectacles familiars són les propostes culturals previstes per aquesta propera tardor al Centre Terrassenc. Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Catà, bona tarda.
Bona tarda. La temporada de teatre del Centre Cultural arrencarà al setembre amb dos plats forts. D'entrada amb el Tricicle, que porta a Terrassa el seu espectacle de comiat Hits amb una selecció de 12 esquetxos dels seus 40 anys de trajectòria. Just la setmana després, la companyia dels germans Vivancos portarà Nacidos para Bailar. Adrià Fornés és el director del Centre Cultural.
El nostre objectiu és doble, és omplir de contingut, portar públic, però que el públic surti content, perquè si al final has portat molt públic, però et surt descontent, doncs no ens tornarà. Sembla que amb la dansa l'estem consolidant i que amb la resta d'activitat també.
En música, el plat fort és la cantautora i compositora Sofia Allar, que ja s'ha autoproduït dos discos, el darrer, Banyar-nos en vaqueros. També passaran pel Centre Cultural Gerard Quintana amb un recorregut per cançons prohibides i censurades, Los Sirex amb alguns temes en català i les germanes Judit i Meritxell Niederman.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els World Roller Games aixequen oficialment el taló.
Amb l'acte inaugural que es podrà seguir a les televisions locals i a Xala a partir de 8:45 del vespre. Pel que fa a la competició, que en algunes modalitats ja fa dies que hi ha activitat, avui el combinat estatal ha guanyat el primer or. L'ha aconseguit en hoquei línia femení júnior en imposar-se als Estats Units per 2-0, mentre que la selecció masculina ha acabat en tercera posició. També avui el Sant Jordi Club i la Mar Vella de Barcelona segueixen les competicions de patinatge artístic, mentre que Vilanova i la Geltrú s'hi jugaran partits d'hoquei patins durant tota la jornada. Haurem d'esperar, però, la propera setmana per l'inici d'una modalitat molt desconeguda encara a casa nostra, el roller derbi, que es farà a Mollet del Vallès. Des de Ràdio Mollet ens informa Xavier Galvez.
Bona tarda. Els segons jocs de la Roda Petita, que avui comencen a rodar a Barcelona, ho faran entre els dies 9 i 13 de juliol a Mollet del Vallès, en concret a la modalitat del roller derby. Segons l'alcalde de Mollet, atès que acull una modalitat íntegra més que una subseu, la ciutat esdevé tota una seu de ple dret. Josep Monràs.
Mollet és una seu, no una subseu, una seu d'un campionat del món, en el cas de la disciplina del roller derby. Bueno, doncs tornem a posar, per exemple, amb les seleccions d'Índia, de Xina, de Japó, d'Estats Units, d'Austràlia, el nom de Mollet del Vallès, perquè aquestes seleccions estan físicament hospedades a la nostra ciutat.
La primera jornada del roller derby, el dia 9, en categoria femenina, es disputaran els partits de la Xina, Austràlia, Índia, Espanya, Estats Units i la Xina, i Austràlia, Índia, quan a la categoria masculina s'enfrontaran Austràlia i la Xina, Japó, Estats Units, Espanya, Austràlia i Xina i Japó. Les finals de totes dues categories tindran lloc el dia 13. Cal recordar que en els Jocs de 2017, celebrats a Nanjing, tan sols s'hi va celebrar-se la competició de dones.
En futbol platja, Torredembarra acull els campionats de Catalunya.
Aquest cap de setmana comença el català a la platja de la Paella. La cita integra els campionats de Catalunya sènior i cadet masculí, mentre que en categoria de formació es disputarà l'Alaví.
En futbol se'n va un dels emblemes del Girona.
Pere Pons marxa traspassat a l'Alavés. El Girona i el club vitorià han arribat a un acord que contempla el traspàs pel preu de la clàusula de rescisió, uns 2 milions d'euros, i es reserva una opció preferent de recompra del futbolista de Sant Martí Vell. El migcampista deixa el Girona sent el tercer jugador amb un major nombre de partits disputats amb la samarreta blanca i vermella.
I el vigent campió del món de caiac d'estil lliure, Quim Fontaner, es classifica per als quarts de final.
Del Mundial de Caiac Freestyle, que es fa a Sort, al Pallars Sobirà.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tinc esclerosi múltiple. Ara, convisc amb la incertesa. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser... Però tinc una certesa. No estic sola. El 14 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Busca la teva piscina a mullat.fem.es. Fundació Esclerosi Múltiple.
Sabies que...
A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer. Mm-hmm.
topònims.
Dins la vall de Ribes trobem el municipi de Planoles, que ocupa part de la vall del Rigard, una disposició que fa que el municipi tingui dues parts ben diferenciades, una a l'Obaga i l'altra al Soleil, el que es tradueix en una gran riquesa i varietat d'espais i formes de vida. El seu topònim és degut precisament a la seva orografia. Ens en parla d'aquests orígens l'historiador ribetà Miquel Sitjà.
La pròpia llengua llatina i Planola o Planoles o Planelolas en llatí seria un conjunt de petites, de petita extensió i aterrassades.
El municipi de Planoles té parts del seu terme declarades espais d'interès natural, la zona Espeny. A tocar del terme municipal de Planoles trobem un altre espai protegit, les Obagues del Rigard, en un marc natural incomparable on destaquen precisament aquests planers.
El poble es construeix, diguem, entre el riu Rigat i les muntanyes, ja les estribacions del Puigimal, en unes planes petites, assolellades.
Comunicat ja per la Collada de Toses i amb tren gràcies a la via del ferrocarril transpirinenc, aquestes dues obres van trencar un aïllament històric per les dificultats en la comunicació arran d'un clima hivernal sovint extrem. El municipi de Planoles compta amb uns 300 habitants i està format pels pobles de Planoles i de Planers. A més, hi ha 6 veïnats o nuclis dispersos: Can Fosses, Les Casetes, El Molí, Cruells, El Serrat, L'Aspre i El Puig.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.